L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Tere Giner.
Molt bon dia. Obrim les portes a l'informatiu de Mute d'avui divendres 30 d'abril. Un informatiu marcat per visites institucionals que encetaran certaments tan destacats com Expo Ebre a Tortosa o la Fira de la Terrissa de la Galera. Aquestes i d'altres notícies les passem a resumir a continuació amb els 30 minuts que disposem amb les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Benvinguts. Comencem. Més de 40 institucions, agents econòmics i entitats socials participaven ahir dijous en una trobada organitzada per l'Ajuntament d'Ascó a la Ribera d'Ebre per expressar el seu suport a la candidatura del municipi a acollir el magatzem temporal centralitzat de residus nuclears. L'alcalde d'Ascó, el convergent Rafael Vidal, refermava l'aposta del municipi per acollir aquesta instal·lació.
Només us diré que la majoria de 7 vots a favor i 2 en contra, que en aquesta sala va donar llum verda a la candidatura, és una fidel representació del sentit dels veïns d'aquest municipi, que té avui sobre la taula una oportunitat real de desenvolupament econòmic que estem disposats a liderar amb la mà estesa envers tota la comarca i la zona d'influència. El fet de convidar-los avui respon a la voluntat d'aquest consistori de defensar, òbviament, aquesta oportunitat de desenvolupament. Inclús en les actuals circumstàncies, continuem pensant que Ascó és la millor candidatura possible per múltiples raons tècniques. Ferrocarril, proximitat amb diverses centrals nuclears, massa crítica de treballadors i empreses per donar cobertura a un projecte d'aquestes dimensions, però, per sobre de tot, estem convençuts que aquesta comarca té el millor potencial possible per tal d'assegurar una bona gestió i un excel·lent retorn d'aquesta inversió.
En la trobada, les cambres de comerç catalanes expressaven també el seu suport al magatzem temporal centralitzat, assegurant que afavorirà el desenvolupament econòmic de la zona. Així ho expressava el president de la Cambra de Comerç de Reus, Isaac Sant Romà.
Això beneficiessi no sols a l'Ajuntament d'Ascó, sinó també que beneficiessi a tota la comarca. Nosaltres el que creiem és que això ha de ser una oportunitat des del punt de vista econòmic, que per tant jo crec que té, jo diria, una doble oportunitat. Per una part, la instal·lació de tot el parc tecnològic, d'aquest centre d'investigació tecnològic, que serà un referent mundial, això crearà molts llocs de treball, llocs de treball que aquí a la Ribera fan falta, perquè potser des de Barcelona o des d'altres llocs, potser 1.000 llocs de treball o 100 llocs de treball, 200 llocs de treball són poca cosa. Aquí a la Ribera, 200 llocs de treball són molts llocs de treball, són moltes famílies i després això va creant aquesta xarxa indirecta de persones, de botiguers, d'empreses petites, de que se'n beneficiaran. Per tant, això s'ha de tindre molt en compte.
Per la seva part, el representant del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, Antoni Taüll, lamentava que el Parlament s'hagi mostrat en contra del magatzem temporal centralitzat sense escoltar l'Ajuntament d'Ascó.
Lamentem profundament que el Parlament de Catalunya s'hagi pronunciat sobre aquest tema per dues vegades sense ni tan sols escoltar l'Ajuntament d'Ascó, i sense escoltar com s'ha fet amb d'altres temes que, volíem dir, nosaltres hem tingut de compareixer diverses vegades amb el tema de l'apagada de Barcelona, amb el tema de la línia de la MAT, etc, etc. S'ha cridat a entitats, per exemple, a UGT, heu comparegut al Parlament diverses vegades, i estic parlant dels temes que conec, segurament n'hi ha d'altres, no? Per tant, ens inclinaríem a dir el que anem a dir ara, és a dir, proposaríem que les entitats que donem recolzament a la candidatura d'Ascó fem arribar la nostra opinió raonada pues, tant en el Parlament com els grups polítics, com el govern de la Generalitat, com el Ministeri d'Indústria, que en última instància és el que té la paraula per prendre l'acord de la decisió de quin és el lloc.
La trobada finalitzava amb una visita dels assistents als terrenys que l'Ajuntament d'Ascó destinarà a ubicar aquest MTC. En total, participaven de la jornada representants de més de 40 institucions i entitats, com diversos col·legis professionals de Tarragona, Lleida, Saragossa i Catalunya, Foment del Treball Nacional, PIMEC Tarragona, la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya, entitats veïnals, la Borsa de Barcelona i representants d'empreses del territori. El responsable de ports de la Generalitat va visitar ahir les obres que han suposat un canvi d'imatge de l'embarcador d'Amposta, fins ara en un important estat de degradació. Una remodelació que ha comportat la ubicació de tot un seguit de serveis per a les persones que durant l'any utilitzen aquesta infraestructura de la ciutat, tant per la pràctica esportiva com lúdica. Una visita d'obres que ens resumeix Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio.
Doncs efectivament, el secretari per a Mobilitat i president de Ports de la Generalitat, Manel Nadal, acompanyat de l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, del delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Lluís Salvador, van visitar ahir l'embarcador d'Amposta situat al marge dret del riu Ebre. Un cop finalitzades ja les obres de renovació, unes obres en què s'han invertit aproximadament 180.000 euros. L'actuació duta a terme augmenta la funcionalitat de la instal·lació i permet oferir major servei als navegants. D'aquesta manera, amb l'embarcador remodelat es fa un nou impuls a la navegabilitat de l'Ebre, que aviat posarà en funcionament un llagut que recorrerà el riu des de Miravet fins a la capital del Montsià. Escoltem el responsable de Mobilitat i Ports de la Generalitat, Manel Nadal.
Bé, jo crec que hi ha un compromís del govern de la Generalitat a través d'aquesta comissió de la navegabilitat del riu Ebre de fer una sèrie d'actuacions de millora d'aquests embarcadors que hi ha en el riu per poder-los transformar en un element útil per la promoció turística del riu, de la navegabilitat i del conjunt de les Terres de l'Ebre. És una actuació que des de la delegació del govern, des de l'Institut de l'Ebre, s'ha estat treballant i que la primera actuació és aquesta actuació de 180.000 euros aquí a Amposta.
Les obres de l'embarcador han comportat la substitució del paviment d'aquesta infraestructura, l'arranjament de les escales d'accés a primera línia al moll, el canvi de xarxes de serveis i la col·locació de la nova senyalització horitzontal vertical. Així mateix s'ha substituït l'enllumenat públic i s'ha dotat de diferents serveis. Una obra important per l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer. Escoltem a l'alcalde de la ciutat.
Embarcador que és cert, vull dir, ara potser no es nota molt, però havia estat molt i molt degradat perquè no s'havia fet manteniment durant molt i molts anys i, per tant, aquests 180.000 euros de veritat que es veuen, perquè a més és una zona que ara, de cara a l'estiu, és una zona que és molt i molt utilitzada per diferents operadors turístics d'aquí del territori i, per tant, tot el que sigui millorar els serveis que oferim als possibles usuaris i sobretot als turistes que venen a aquesta zona és molt ben rebuda per part de l'Ajuntament.
Cal recordar també que l'alcalde d'Amposta va aprofitar la visita de Manel Nadal per reivindicar novament la construcció d'una estació d'autobusos a Amposta, la única capital de comarca de les Terres de l'Ebre sense aquest servei. Escoltem a l'alcalde de la ciutat també reivindicant aquesta infraestructura.
És un projecte que fa temps, és cert que ho estem comentant, és un projecte que és primordial, en aquests moments és primordial per la necessitat que tenim a Amposta, perquè no tenim ni una sola parada digna. Ja el departament té en aquests moments, des de fa 2 anys, a la seva disposició un solar, que es va cedir ja fa 2 anys, i a més també, a partir de la Direcció General de Mobilitat Terrestre, està redactat el projecte d'execució material i ja està totalment acabat. Per tant, esperem que properament la ciutat d'Amposta, l'única capital de comarca de totes les Terres de l'Ebre que no disposa ni tan sol d'una estació d'autobusos, que poguéssim posar fil a l'agulla i tindre definitivament aquesta estació que serà dimensionada d'acord amb el volumen de viatgers que tenim en aquests moments a la ciutat d'Amposta.
Cal recordar que l'Ajuntament d'Amposta ha posat a disposició de la Generalitat un terreny de 2.400 metres quadrats al costat de la plaça de la Castellania, on estaria disposat a la Generalitat en un futur a instal·lar aquesta estació d'autobusos.
Gràcies, Manel. I ja que parlem de visites, avui en tenim 2 de destacades al territori. D'una banda, el president de la Generalitat, José Montilla, assistirà a la Fira Expo Ebre, a la 66a edició d'aquesta fira multisectorial de les Terres de l'Ebre que se celebra a Tortosa. Prèviament, però, farà una visita al nou port de la Marina de Sant Carles de la Ràpita, on està previst que arribi als voltants de les 2 del migdia i on, acompanyat de l'alcalde, Miquel Alonso, faran un recorregut per les instal·lacions, on hi haurà una explicació sobre plafons. Està previst que als voltants de les 6:30 de la tarda el president arribi al recinte firal de Tortosa per inaugurar la Fira Expo Ebre. Després dels parlaments, el president farà un recorregut per la fira visitant diferents estands. D'altra banda, aquesta tarda mateix, també el conseller de Governació, Jordi Ausàs, inaugurarà la Fira de la Terrissa de la Galera i l'exposició de les obres finalistes al segon premi de Ceràmica i Terrissa del municipi. El conseller de Governació i Administracions Públiques, Jordi Ausàs, acompanyat per l'alcaldessa de la Galera, Esther Martí, inaugurarà la 17a edició de la Fira de la Terrissa, avui divendres a la tarda. A l'acte també hi participarà el delegat del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Lluís Salvador, el director territorial de Governació, Carles Pasqual, i el president de l'Associació Cultural Locadub, Francesc Gasulla. El conseller Jordi Ausàs arribarà a l'Ajuntament a les 6, on inaugurarà l'exposició d'obres finalistes al segon premi de Ceràmica i Terrissa, Vila de la Galera. Després de signar el llibre d'honor, s'encarregarà de fer la inauguració de la 17a edició d'aquesta fira tradicional. De la inauguració de fires a d'altres activitats també amb representació institucional, perquè el secretari general de Joventut de la Generalitat, Eugeni Vilalbí, serà l'encarregat aquesta tarda de presentar el projecte de rehabilitació de l'edifici dels Josepets a les cases d'Alcanar, un edifici que serà convertit en alberg de joventut un cop enllestida aquesta actuació i del que ens en parla en la següent crònica des d'Alcanar Ràdio, Domènec Ramal.
Què tal, Tere? Bona tarda. Efectivament, aquesta mateixa tarda està prevista que el secretari general de Joventut de la Generalitat de Catalunya, Eugeni Villalbí, faci la presentació oficial del projecte de rehabilitació de l'edifici dels Josepets d'Alcanar, que un cop enllestida aquesta mateixa rehabilitació passarà a formar part de la xarxa d'albergs de joventut de la Generalitat de Catalunya. Una presentació i un projecte dels quals en parlava als nostres micròfons el regidor de Joventut a l'Ajuntament d'Alcanar, Manel Martí. L'escoltem.
Presentarem aquest projecte, un projecte que si bé organitza per fases, té previst ja una fase molt important de que ho poguéssim fer l'any este que estem, este 2010. Per fer-vos una miqueta d'idea, dir-vos que és un projecte ambiciós, un projecte que té un pressupost d'1.800.000 euros i que està fet en dues fases, no? Una serà la primera fase, que és la que farem en aquest any 2010, que és que tingués un pressupost de 985.000 euros, gairebé 1 milió d'euros, no? La idea és ambiciosa, no? Evidentment hem de rehabilitar aquest element en singular, no? Que forma part del patrimoni arquitectònic i cultural de les cases d'Alcanar, doncs com un espai de servei de ciutadans, no? Aquí en la planta baixa i en la planta soterrani hi ha un seguit d'espais que, a banda de fer també servei al futur alberg, també faran servei a tota la ciutat, a tot el poble de les cases. I també doncs, fer aquest equipament, no? Un equipament que, si bé és un alberg de joventut i també estarà dins de la xarxa, és un equipament també de caire turístic, no? Cada vegada més aquests albergs són un lloc d'estiueig, no? Un lloc que van molt, sobretot molt de turisme familiar, no? Un turisme que també penso que ens convé, no? De gent que va amb els xiquets, amb les famílies, no? I que fan estades doncs, més llargues. Recuperem aquest espai, recuperem un edifici i a la vegada serà un element també de dinamització econòmica molt important. I és per això que el FEDER ens va donar aquests diners, no?
Però aquesta presentació, la del projecte de rehabilitació de l'edifici dels Josepets per convertir-lo en alberg de joventut, no serà l'únic motiu pel qual avui Eugeni Villalbí, el secretari general de Joventut, visitarà la nostra població, ja que tal i com també us avançàvem en el dia d'ahir, prèviament en aquesta presentació a les cases d'Alcanar passarà també per Alcanar, d'una banda per participar en la inauguració i la jornada de portes obertes de les noves dependències de l'Escola Municipal de Música d'Alcanar i una inauguració que anirà acompanyada també de l'estrena dels books d'assaig per als joves músics d'Alcanar.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I ara canviem de temàtica informativa i seguim al municipi de Santa Bàrbara, perquè ahir es va portar a terme sessió de ple ordinària. Entre els punts a l'ordre del dia hi havia la presa de possessió del nou regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya a la localitat, Vadim Zelaya. Josep Roig, La Plana Ràdio.
L'Ajuntament de Santa Bàrbara va celebrar ahir a la nit la sessió de ple corresponent al mes d'abril, que va servir primer que res i després d'aprovar l'acte del ple anterior perquè prengués possessió del seu càrrec com a nou regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya, Vadim Antonio Zelaya Sánchez, quart a la llista republicana i que ha tingut que incorporar-se al consistori per substituir el finat Ignasi Cavaller. Es dona la circumstància de que aquest havia substituït, pocs mesos abans, la cap de llista d'Esquerra Republicana de Catalunya Santa Bàrbara, Maria José Cid, que havia deixat el càrrec per motius personals. Marc Marc, actual portaveu d'Esquerra a la Municipalitat Planera, destacava el paper de dinamitzador que el regidor difunt feia dintre el grup, lamentant la seva pèrdua, que va significar un cop dur i un temps d'impàs per a reorganitzar el partit. Reorganització que clou presentant ara el nou regidor, que segons Marc és una persona perfectament vàlida i responsable per a desenvolupar el seu paper de regidor. Marc Marc.
A veure, tots els canvis són complicats i més quan ens deixa una persona que molt estimàvem tots. Això ha sigut un cop dur per a nosaltres i bueno, hem tingut un temps d'impàs d'una mica, a veure, doncs, a dir, pair tot això i decidir a veure com ho farem, no? Bueno, però una vegada hem acabat de decidir, hem donat pas a Vadim perquè també consideraven que era una persona molt vàlida i a partir d'aquí, doncs, bueno, benvingut sigui a la política municipal i sé que ell és una persona molt sèria i una persona molt responsable.
Vadim Zelaya, el nou regidor planer d'Esquerra Republicana de Catalunya, tot i que nascut a Costa Rica, és una persona casada i perfectament integrada al municipi i ja anteriorment havia format part de diferents associacions. Ara, confessava, havia decidit formar part d'Esquerra Republicana de Catalunya per la seva vinculació familiar als partits esquerrans.
Primer, el que va passar quan vaig vindre aquí al poble, me va agradar molt que me van tractar des d'un principi com un mes dels seus i després pues, per la necessitat d'implicar-se en les associacions del poble. Vaig estar a la Rítmica Santa Bàrbara, després a l'APA i vaig decidir entrar a Esquerra Republicana perquè sempre he estat per dir-ho així, una persona política, o sigui, sempre m'ha agradat involucrar-me. Com d'esquerres que hem sigut tota la vida a la meva família, pues, vaig decidir entrar a Esquerra Republicana i presentar-me, com no, en les persones que me lo van plantejar a llistes fa 3 anys gaire, no? de les passades eleccions municipals.
Vadim es confessava il·lusionat i amb ganes per desenvolupar el seu nou càrrec i creu que poder transmetre i portar al debat les inquietuds dels ciutadans és una gran responsabilitat que està disposat a assumir.
Arriba a les Terres de l'Ebre una nova proposta per a l'oci comercial i familiar, Mercamarles. A partir de diumenge 2 de maig, la població de Camarles acollirà un mercat setmanal que s'ubicarà al final de l'antic sindicat, a l'avinguda de la Torre de Camarles. El nou mercat obrirà tots els diumenges, de 8 del matí a 2 de la tarda. Recorda, Mercamarles, la millor proposta comercial i per a l'oci familiar, tots els diumenges, de 8 del matí a 2 de la tarda, a Camarles.
Expoebre, la Fira de Fires. Del 29 d'abril al 2 de maig a Tortosa, t'esperem a Expoebre, la Fira Multisectorial de les Terres de l'Ebre.
Fira de l'automòbil, agrícola, industrial, Fira de la Llar.
I enguany, amb la millor artesania de les Terres de l'Ebre.
I Ebre Ambient, el Saló del Medi Ambient, amb novetats, exposicions dels Premis a la Sostenibilitat i electrodomèstics eficients, tallers. Del 29 d'abril al 2 de maig a Tortosa, Expoebre.
Dijous 29, entrada gratuïta. Organitza Fira de Tortosa.
Encetem els actes culturals de cap de setmana i comencem des del municipi de Santa Bàrbara, que celebren les tradicionals jornades culturals amb un cap de setmana ple de cants, tradicions i noves tecnologies. Josep Roig, La Plana Ràdio.
Doncs sí, serà un cap de setmana ple de cants, tradicions i moltes altres coses de Santa Bàrbara. Aquest municipi, Santa Bàrbara, segueix vivint unes festes culturals que aquest cap de setmana tindran com a protagonistes els més petits, les noves tecnologies, la tradició i el cant coral. Aquesta tarda mateix, els els i les alumnes de la Llar d'Infants Municipal Les Beceroles celebraran amb diverses activitats per als més menuts la Festa de la Primavera. Més tard, a partir de les 8 i organitzat per l'Ajuntament de Santa Bàrbara, es farà una xerrada sobre la implantació al municipi de la xarxa wifi gratuïta a càrrec del col·lectiu Gifi.net Terres de l'Ebre per explicar com es pot formar part de la xarxa, l'equipament necessari, les limitacions, intercanvis i d'altres. El dissabte, demà, 1 de maig, l'activitat es centrarà en la tradicional romeria en carruatges i cavalleries que organitza la penya Amics dels Cavalls de la localitat. La festa començarà a les 10 del matí amb la concentració dels participants al magatzem municipal per començar el recorregut per diferents camins del terme municipal amb carruatges i cavalleries enflocades i guarnides per a l'ocasió. La festa clourà amb un sopar de germanor. El plat fort de la jornada serà, però, la trobada de corals que organitza la Coral Santa Bàrbara amb un concert a l'Església Arxipestral en la que participaran quatre agrupacions: la Coral Sant Marc de Xert, l'Orfeó Vinarossenc de Vinaròs, el Cor Júbilo d'Alcanà i els anfitrions, la Coral Santa Bàrbara. El concert començarà a les 8:30 de la tarda i l'accés és lliure. I de Santa Bàrbara passem al Mas de Barberans, i del Mas de Barberans anem a parlar de les seues festes majors i molt especialment dels bous, que són els protagonistes. Just fa una setmana que començaven les festes majors del Mas de Barberans, unes festes que marquen l'inici de la temporada a la comarca del Montsià, i potser aquesta sigui una de les claus de l'èxit, especialment en les seues tardes taurines. Avui és un dels grans dies, ja que la plaça de bous portàtil del Mas acollirà a partir de les 6 de la tarda el concurs de retalladors i l'actuació del matador Alejandro Rodríguez i de l'aspirant novi Villero Soler Lázaro. Aquesta nit, al Mas de Barberans, a les 10, també hi haurà un bou embolat. Demà seguirà la gala taurina al Mas de Barberans amb el concurs de ramaderies, en la que competiran tres vaques i un bou de cada una dels participants: Pedro Fumador, Lo Charnego, Delta i Maestrazgo. El preu de l'entrada a la plaça portàtil del Mas de Barberans per aquests actes és de 5 euros.
Gràcies, Josep. D'unes tradicions a d'altres, perquè a Deltebre s'enceta un curs tradicional de ball de jota. Lluïsa Bertomeu ens explica el perquè d'aquesta iniciativa.
Amb l'objectiu de continuar oferint recursos formatius per a l'ampliació, millora i projecció de les festes tradicionals de l'arròs, l'Àrea de Cultura de Deltebre ha programat un curs de ball de jota totalment gratuït que començarà el proper dimarts. Es tracta de continuar la dinàmica engegada ara fa 2 anys a través dels tallers per a la festa, un programa del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació que, mitjançant el Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana, ofereix recursos formatius per recuperar, ampliar o crear una festa relacionada amb la cultura popular i la història local. Sobre aquesta edició del curs de Ball de Jota en parla la tècnica de cultura de Deltebre, Elena Fabra.
Bé, des de l'àrea de cultura començarem un curs per aprendre a ballar la jota, però en aquest cas serà la jota d'aquí baix, els passos i les mudances que es ballaven fa molts anys i de manera improvisada a Jesús i Maria i la Cava. Per tant, serà també d'una professora d'aquí del poble, i dins de la modalitat de jota tortosina serà, pues, la que es ballava aquí. La finalitat d'aquest curs és la mateixa que vam començar l'any passat en els tallers per a la festa, que era aprendre a ballar la jota per a després fer una demostració o poder-la ballar el dia de la plantada, de les festes de l'arròs. Ara el que tenim més a prop és la festa de la plantada, que és el 13 de juny, i bueno, al llarg de 6 setmanes se farà un curs per tal de poder aprendre els passos per a este dia ballar la jota.
El curs de ball de jota es durà a terme fins al 13 de juny cada dimarts de 9 a 10 i mitja de la nit a la sala d'actes de la biblioteca. L'inici aquest dimarts 4 de maig. La inscripció és gratuïta, però cal formalitzar-la a l'àrea de cultura.
I de la jota a la bicicleta, perquè a la Cala el primer dia de maig se celebra des de fa 27 anys amb la Diada de la Bicicleta, una activitat per fer esport, per fer salut, però sobretot per fer poble. Araceli Domínguez, La Cala Ràdio.
Aquest dissabte té lloc la 27a Diada de la Bicicleta, que com cada any combina esport i lleure alhora que reuneix els caleros i caleres en una diada de germanor i bon veïnat, similar a la Diada de Sant Jordi que va tenir lloc l'any passat. Joan Pere Gómez Comas, regidor d'Esports.
És que el dia de la bicicleta també és d'aquells dies que em sento orgullós de ser calero. Jo ho dic perquè també és un dia molt bonic, al qual se barreja tot, no? L'ambient familiar, l'ambient de poble, quan s'acaba la diada, la gent ens fica detrás del Mas Plater amb les nostres tauletes, pues, a menjar el nostre menjaret, fem la xerrada, els jocs... No sé, són aquells dies que et dones compte que la Cala no ha deixat de ser un poble, no ha deixat de ser aquell ambient familiar, aquell ambient de convivència... I jo sóc enamorat tant d'una festa com de l'altra, per això des d'aquí torno a repetir que m'encantaria que el temps fos com el que hem tingut aquest dia de Sant Jordi, perquè així l'èxit ho tenim quasi assegurat.
La jornada comença a les 9 del matí amb la concentració de tots els participants amb les seves bicis i el casc obligatori davant de l'Ajuntament. A tots els inscrits prèviament, els tècnics municipals d'esport els donen una samarreta commemorativa de la jornada. Després, tots plegats es dirigeixen cap al Mas Plater. És una barreja de gent de totes les edats digna de veure i demostra un cop més que la Cala gaudeix d'aquestes jornades en què el poble fa poble, esport i salut en la natura. Un cop arribats al Mas Plater, es fa una serenada per reposar forces i després comencen les activitats de la jornada on, per suposat, la protagonista és la bicicleta. Curses de BTT, circuit de pujada al Plater, curses infantils i d'adults, curses d'eslàlom, curses lentes, torneig medieval per als més menuts i futbol bike, entre d'altres activitats. Al migdia, després de l'entrega del trofeu i del sorteig d'una mountain bike, es torna de nou en grup cap al poble, tot i que també hi ha l'opció de poder quedar-se a dinar al Plater. Per la tarda, un grup de mares organitza jocs tradicionals com ara curses de sacs, estirar la corda, trencar cassoles i jocs amb la xocolata.
Gràcies, Araceli. Moltes són les activitats que a Alcanar s'han organitzat per aquest cap de setmana, activitats, algunes de les quals serveixen ja com a aperitiu de les festes de maig, les festes dels bous, que d'avui en 8 dies s'encetaran. Domènec Ramal, Alcanar Ràdio.
Efectivament, Tere, tal com tu explicaves des d'Alcanar, completem avui la crònica de l'actualitat repassant una àmplia agenda d'activitats previstes per al cap de setmana al nostre municipi. Activitats que ens porten ja a parlar d'aquesta convocatòria que per aquesta mateixa tarda, a partir de les 7:30, s'ha programat a la Biblioteca Trinitari Fabregat. Es tracta, d'una banda, de la reproducció d'un parell d'entrevistes a un soldat de la lleva del Biberó, Benjamí Prades, i a un participant en la Batalla de l'Ebre, com va ser José Fibla Solà. Dues entrevistes enregistrades que es podran visionar a la biblioteca i a continuació de les quals se celebrarà un debat sobre la Batalla de l'Ebre. Una taula redona i unes entrevistes que, com hem dit, podreu seguir a partir de les 7:30 de la tarda. Passant a demà dissabte, l'activitat comença a les 12 del migdia amb el sorteig dels cadafals per a les properes festes dels bous, que ja pràcticament les tenim a una setmana vista. Un sorteig que es farà, com hem dit, a les 12 del migdia a les instal·lacions del centre cívic. Passant a la tarda, trobem primerament activitat esportiva, la 20a edició de la pujada ciclista al Mirador, Gran Premi Ajuntament d'Alcanar i tercer trofeu Casial. Serà concretament a partir de les 3:30 de la tarda i des de la plaça del Mirador, quan els corredors participants prendran part, prendran la sortida, volem dir, en aquesta prova puntuable per a la Copa Criteriums de la Federació Catalana de Ciclisme, en les categories sub-23, Elite i Màster. Els corredors hauran de completar un circuit semiurbà amb un recorregut total de la prova de 110 quilòmetres. La sortida i l'arribada, com dèiem, a la plaça del Mirador. Passant ja a la tarda, hem de destacar aquesta activitat que organitza Tradició Canareva, l'actuació de Guardet Lo Cantador i la seua rondalla. Ells interpreten rondalles típiques de les Terres de l'Ebre. A partir de les 7 de la tarda es concentraran al davant del Bar Pepet i a continuació iniciaran una ronda pel poble per, a partir de les 8 de la tarda, fer l'actuació central al Parc de la Bassa. I ja passant a la nit, a partir de les 10 i a l'Auditori Municipal, com últimament cada dissabte, hi haurà una nova representació de les jornades de Teatre de Primavera, que com és tradició organitza el grup de teatre Gresol. L'obra prevista per demà serà la que porta per títol Retalls de teatre, que interpretarà el grup de l'Ametlla de Mar. Per acabar, comentem activitat musical, i és que al Centre Cívic, a partir de les 11 de la nit de demà dissabte, els Quintos del 92 han organitzat una festa musical anomenada La Fruita Prohibida, una festa que comptarà amb la participació de DJ Carlos Adell i DJ Gas. Tots dos aniran acompanyats també amb l'actuació del percussionista Tom Fire. Serà a partir de les 11 de la nit, demà dissabte, en aquesta festa que organitzen els Quintos del 92 i que tindrà un preu d'entrada més consumició de 5 euros.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Abans d'acabar, recordar-los-hi que les temperatures a partir d'aquesta tarda podrien baixar i la pluja podria també fer acte de presència aquest cap de setmana a les nostres terres. Tot i això, els recomanem que igualment surtin i gaudeixin de tots els certàmens i esdeveniments que el territori ha preparat. I el proper dilluns, ja saben, els esperem un altre cop a l'informatiu de Mute. Que ho passin bé.